L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, una jornada més molt cordial. La salutació de qui us parla i acompanya al llarg dels propers pràcticament 30 minuts. Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda en este temps d'actualitat des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 22 d'octubre, una jornada més encetem este recorregut informatiu avançant la crònica de continguts en titulars. Temps d'informació que avui encetarem anant cap a Deltebre, on creix el nombre de turistes en aquesta campanya. Ha crescut de manera important el nombre de visitants al municipi del Baix Ebre. L'Ajuntament d'Amposta posa en marxa un protocol per evitar que es continuïn ocupant pisos buits. Els propietaris hauran de demostrar que estan ocupats de manera legal o se'ls indicarà la necessitat que els cedisquen com a vivendes de lloguer social. L'Ametlla de Mar lidera el rànquing de reciclatge, recollida selectiva a la comarca del Baix Ebre, segons les dades referides al passat exercici, el del 2013. Un dia més, el projecte Castor és protagonista de l'actualitat avui per un triple motiu. D'una banda, per la creació del registre de persones afectades a càrrec dels ajuntaments del Canal La Ràpita i Ulldecona, registre per reclamar indemnitzacions promogut pel síndic de Greuges. D'altra banda, coneixerem també la condemna del Consell Comarcal del Montsià en sessió plenària extraordinària a la indemnització aprovada pel govern a l'empresa promotora. I avui també farem esment de les declaracions del ministre d'Indústria, José Manuel Soria, defensant la validesa de la decisió presa pel govern espanyol. Anirem a Santa Bàrbara. L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Jaume Balmes convoca per aquesta mateixa tarda Assemblea General. Coneixerem quins seran els temes que es tractaran. A la recta final del nostre temps d'informació avui tractarem també qüestions esportives i ho farem destacant dos noms propis. El del ciclista canareu, Edu Prades, que tanca la seva aventura al ciclisme japonès per fitxar per l'equip professional navarrès Caja Rural. D'altra banda, també destacarem que l'ampostí Jordi Tomàs ha aconseguit de guanyar el campionat estatal de motonàutica i també la Copa del Rei en les últimes proves del campionat disputades a Múrcia. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes que, si us interessen, de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja la crònica informativa de la jornada. Comencem, fa uns momentets ho avançàvem, anant a Capa del Tebre, un municipi que enguany ha registrat un molt bon creixement en el nombre de turistes que han visitat la població. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
Finalitzada ja la temporada turística, l'àrea de turisme de Deltebre fa un balanç més que positiu degut a l'increment de visitants. Entre els mesos de març i setembre, les oficines de turisme han atès 16.235 consultes, 4.684 més respecte a l'any passat. Aquestes dades les va presentar el regidor de Turisme de Deltebre al primer Consell Municipal de Comerç i Turisme el passat 9 d'octubre, on feia una valoració positiva per l'augment de la xifra de visitants, tot subratllant que cal posar solucions als problemes endèmics que es treuen competitivitat, ja que tenim tots els elements per ser una destinació turística de referència. Joan Alginet.
Les dades objectives són significativament millors que l'any anterior. Tenim ben present que hem tingut més temps les oficines de turisme obertes. Normalment ho fèiem els anys anteriors, des de Setmana Santa fins a l'11 de setembre. Enguany vam començar abans, molt abans de Setmana Santa, i hem acabat ara en Portes de Tots Sants, no? Per tant, dades significativament superiors a l'any passat. No obstant això, el Consell Municipal de Turisme que hem tingut la setmana passada, que va ser intens, com vull dir intens, vull dir que se van debatre moltes coses, se van fer moltes aportacions, hi ha un rerefons important en el sector turístic i un cert malestar. I és comprensible i pràcticament el 90% lo subscric, no? Deltebre és un municipi que té tots els elements per a ser una destinació turística de primer ordre, però evidentment tenim uns problemes endèmics, unes deficiències endèmiques que portem arrossegant des de fa molts anys, que si no es posen solució no podem ser competitius a nivell turístic. Jo crec que aquesta és la reflexió del Consell Municipal de la setmana passada. Necessitem inversió, i la inversió evidentment ha de ser municipal en primer lloc. Ens hem de creure que som un municipi turístic I quan dic que ens ho hem de creure, primer, s'ho ha de creure la gent, la societat, els ciutadans i ciutadanes, s'ho ha de creure l'administració més propera, que és l'Ajuntament, i això, si no és aportant més recursos, no hi ha manera de poder-te-ho creure, i en tercer lloc s'ho ha de creure el sector. El sector empresarial, el sector, la Federació de Comerç, tots els sectors implicats en el turisme del nostre municipi. Per tant, tot i que una primera part de la reunió explicar les dades, podem estar contents referent a l'any passat, sí que hi ha una part que fins i tot el Consell Municipal de Turisme va fer una petició per tindre una reunió, que la tindrem el dia 30, en tots els caps de llista i portaveus dels grups municipals en representació de l'Ajuntament, perquè vam considerar tots, i així vam coincidir, que el turisme és una qüestió estratègica, no és una qüestió d'uns i dels altres, i en definitiva tots podem arribar a tindre la mateixa visió del turisme, i el més important d'este Consell Municipal de la setmana passada va ser precisament convocar aquesta reunió, plantejar directament als grups polítics i als representants directes quins són els problemes, perquè portem molts anys de trajectòria turística, però en els mateixos problemes de fa 20 anys. El mosquit, que és un problema greu, que no trobem solució, el tema de senyalització, el tema d'estat de les nostres carreteres, i tantes i tantes i tantes coses que poden ser problemes de fa 20 anys. Pues tenim els problemes de les passarel·les de Riumar, en mal estat, en males condicions, i es fa difícil que l'Ajuntament pugui arribar a tot això. I per tant, si no és amb més recursos i amb més finançament, no és possible.
La procedència de les persones ateses a Deltebre les encapçalen els catalans amb 7.323 visitants, dels quals un 78% són de l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguits dels espanyols, 4.081, un 24% la Comunitat de Madrid. En tercer lloc trobem els visitants europeus, 3.596, on els francesos suposen un 49%, i finalment 96 són turistes d'altres països, on Canadà s'endú el 31%. Pel que fa als resultats permesos, la taxa de visitants més alta es va registrar l'agost amb 4.111, seguit de l'abril amb 2.054 i el juliol amb 2.002 visitants.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Anem ara cap a Amposta. L'Ajuntament de la capital del Montsià ha posat en marxa un protocol per evitar que es continuen ocupant pisos buits. Els propietaris dels pisos hauran de demostrar que estan ocupats de manera legal o des de l'Ajuntament se'ls indicarà la necessitat que els cedisquen com a vivendes de lloguer social. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta ha impulsat l'aprovació d'un protocol d'actuació per regularitzar la situació de les famílies que actualment s'allotgen en pisos buits i que hagin ocupat de manera irregular. L'objectiu principal, segons ha explicat la regidora de Serveis Socials, Laia Subirats, és que les famílies que es troben en dificultats i que s'hagin vist abocades a la situació d'ocupar un habitatge buit entren en un circuit de lloguer social i que al mateix temps els bancs, que actualment són els propietaris de la majoria de pisos buits de la ciutat, ofereixin aquest parc de vivendes per a lloguer social. En el protocol d'actuació que s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana consisteix en identificar qui són els propietaris dels pisos que actualment estan buits. L'Ajuntament considerarà que estan buits els pisos que no estiguen donats d'alta la taxa municipal de subministrament d'aigua potable en els darrers 2 anys. Un cop identificats els propietaris, se'ls comunicarà que en un termini màxim de 2 mesos ha de justificar que l'habitatge està ocupat. Per a que es puguin ocupar vivendes, si el propietari així ho sol·licita, l'Ajuntament facilitarà informació de famílies que estarien interessades en ocupar aquests habitatges mitjançant un contracte de lloguer social. En el cas que la propietat no hagi justificat a l'Ajuntament que l'habitatge està ocupat, es declararà l'incompliment de la funció social de la propietat i es podrà acordar la imposició de fins a 3 multes coercitives que quan transcorren els 2 mesos assenyalats per justificar l'ocupació de l'habitatge buit i amb un mínim de 15 dies naturals de separació entre elles. D'altra banda, tal com ha volgut puntualitzar la regidora Laia Subirats, es pretén també que les famílies amb dificultats que reben prestacions econòmiques de l'administració i que ocupen de manera irregular alguna vivenda entrin en el circuit normalitzat de lloguer, encara que sigui amb un import molt baix, com és el cas del lloguer social.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a l'Ametlla de Mar, en este cas per parlar d'una qüestió molt diferent, de la recollida selectiva del reciclatge, i és que l'Ametlla lidera el rànquing de reciclatge a la comarca del Baix Ebre segons les dades referides al passat exercici, el del 2013. De fet, l'Ametlla de Mar arriba a un percentatge de recollida selectiva del 67,59%, un índex similar al d'anys anteriors, per tant, molt per sobre de la mitjana catalana, que se situa en el 31%. De fet, seguint les dades de l'Agència Catalana de Residus, l'Ametlla de Mar és un dels municipis catalans de més de 2.000 habitants que més recicla. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Després de la bona tendència dels darrers anys, l'Ametlla de Mar ha estat un dels municipis, un any més, que ha reciclat més de les Terres de l'Ebre del 2013, segons les dades de l'Agència Catalana de Residus, fetes públiques el passat 10 d'octubre. De fet, l'Ametlla de Mar arriba a un percentatge de recollida selectiva del 67,59%, un índex similar al dels anys anteriors. Per tant, molt per sobre de la mitjana catalana, que situa en el 31%. Així, a nivell de les Terres de l'Ebre, veiem com l'Ametlla de Mar encapçala el rànquing en matèria de reciclatge al Baix Ebre. La segueix l'Ampolla amb un 64,15% de recollida selectiva. Per tant, per sota també es troben molts municipis més grans en nombre d'habitants, com és la capital de comarca, Tortosa, amb un 26,49%. Des del consistori Calero es destaca la voluntat de reciclatge de la població. D'altra banda, recordem que el 2010 l'Ajuntament va implantar al municipi el sistema Easy de recollida selectiva, fet que ha apropat el reciclatge als ciutadans. Escoltem Xavier Soler, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Bé, així en termes generals, veiem que doncs, tot el que són matèries pròpies del residu domèstic, tot el que és envasos, tot el que és paper, vidre, sobretot, pensem que el vidre és una de les primeres matèries que es va implantar aquí al municipi i és la que la gent, pues, de bones a primeres, pues, ja tenia més absorbida, no? Llavors, pues, un exemple, pues, en quant a, per exemple, el cartó, són 308,41 tones, el vidre 306,21, els envasos lleugers, que serien el famós plàstic de les botelles i demés, 306. Més o menys, bueno, som a nivell comarcal, pues, el municipi que més recicla, i tot el que és lo que és residu domèstic i demés, pues, estem per damunt de qualsevol altre municipi. I bueno, això és molt satisfactori.
Del total dels residus municipals, al conjunt de Catalunya, selectivament la recollida selectiva neta és d'un 31%, un 27,5% a les comarques tarragonines i un 35,6% a les ebrenques, 4 punts, per tant, per sobre de la mitjana. Per comarques, la que té el percentatge més alt de recollida selectiva neta és la Terra Alta, que ha assolit el 48,70%, per municipis Miravet amb un 75,1%.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu Emute.
Seguim ara parlant del projecte Castor, projecte polèmic que no deixa, no abandona la primera línia de l'actualitat informativa. Avui en parlem perquè arran de la visita que el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, feia la passada setmana al municipi d'Alcanar, una visita enmarcada en la celebració de l'assemblea informativa que organitzava la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Arran d'aquesta visita, com diem, entre altres temes tractats a l'assemblea, s'està promovent un registre de danys per a les persones afectades pels sismes, aquest episodi de més de 500 terratrèmols que ara fa un any afectava les poblacions del nostre territori a causa de les injeccions de gas al dipòsit submarí del projecte Castor. Ajuntaments com el d'Alcanar, la Ràpita o Ulldecona tenen previst l'apertura estos dies d'un registre on els ciutadans puguen detallar aquests danys, aquestes queixes, aquests perjudicis ocasionats pels treballs del projecte Castor. I així ho explicava la portaveu de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Cris Reverter, que agraïa la tasca que està portant a cap el síndic de Greuges, Rafael Ribó. L'escoltem.
Primerament, nosaltres hem d'agrair sobretot al síndic de Greuges la tasca encomiable, pensem que és que fa, perquè des de que li van plantejar la problemàtica que teníem davant de que cap administració ni autonòmica ni estatal pues, havia aconseguit suficient ressò pues, en tot el tema de, bueno, de la indemnització, dels danys produïts, dels perjudicis, del projecte Castor, pues, la veritat és que el síndic de Greuges s'ha posat les piles, ja van presentar unes 500 queixes, l'altre dia que va vindre aquí al canal i van donar 100 queixes més, que pensem que és important fer una recollida i una campanya a continuar-la per a que el síndic tingui més força davant de les administracions públiques, per exigir totes aquestes responsabilitats que nosaltres des de fa 7 anys venim demanant i que cap administració, en aquest cas parlem ja també del Ministeri d'Indústria, del Ministeri de Medi Ambient, pues, mos han contestat o han tingut la mínima diferència de dir-nos no al lugar. Nosaltres al síndic li vam plantejar ja fa temps aquesta situació, ell se va comprometre a vindre al Canà, ja ho va fer esta setmana, i bueno, volia que també que vingués la gent i ja va enviar les cartes de convocatòria, i la veritat és que estem contents de la resposta ciutadana, perquè allí es va poder expressar la gent pues, si tenien pues, alguns perjudicis, també el sector del turisme, perquè recordem que encara que hagi passat quasi un any, quasi, encara estem dins del període de l'any de reclamacions patrimonials, és quan vencen, el síndic va insistir molt en que la gent que havien patit algun tipus d'esquerda pues, que vinguessin als ajuntaments tant d'Ullacona com de la Ràpita com del Canà a presentar aquestes reclamacions, i ell se va comprometre a què demanaria a la Generalitat de Catalunya pues que s'estimés o que es reservés un fons per indemnitzar d'aquests perjudicis als afectats pels terremotos de fa pues, un any.
Parlant encara del projecte Castor, també hem de dir que el ple del Consell Comarcal del Montsià, en sessió extraordinària celebrada el passat divendres, va aprovar per unanimitat una moció de rebuig a la indemnització que fixa el Reial Decret Llei 13/2014 del Govern espanyol, pel qual es reconeix una compensació a l'empresa promotora Escal UGS de 1.350 milions, una indemnització que repercutirà, a més, durant els propers 30 anys, en la tarifa del gas, és a dir, en la ciutadania, en els usuaris. A través d'aquesta moció, el ple del Consell Comarcal dona tot el seu suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat d'impugnar l'esmentat Reial Decret, així com a la seva oposició al fet que els costos relacionats amb l'extinció d'aquesta concessió es puguen imputar als ciutadans i als pressupostos públics. El plenari dona també suport a totes aquelles iniciatives que en el mateix sentit puguen engegar el síndic de Greuges i la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia. I encara una qüestió més al voltant del projecte Castor, perquè el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, visitava ahir Tarragona, una ciutat on va defensar les prospeccions petroleres davant l'empresariat químic tarragoní en el marc d'una visita al polígon petroquímic de Tarragona. Soria va justificar els projectes previstos a la zona del Delta de l'Ebre i també a les Canàries per l'escassetat de recursos naturals de petroli i de gas a l'estat espanyol i la dependència d'importar hidrocarburs. Escoltem les paraules de José Manuel Soria en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Bueno, lo importante es que España, en lo que es el ámbito de sus aguas territoriales, encuentre petróleo, porque eso, insisto, podría permitir disminuir nuestra dependencia y nuestra vulnerabilidad. Téngase en cuenta que aquí en Tarragona, desde hace más de 30 años, hay una plataforma, que es la plataforma Casablanca, que ha tenido un nivel de producción, pues que ya, pues digamos que va llegando a el final de su plazo, que es lo que pasa con todo pozo de petróleo, ¿no? Ahora bien, lo que hay que procurar es que cuando se solicitan sondeos en España, si cumplen todas las condiciones medioambientales españolas y europeas, podamos autorizarlos simplemente para saber qué tipo de recursos naturales tenemos a disposició en l'economia espanyola.
D'altra banda, i com dèiem anteriorment, el ministre va reiterar novament també al fil del projecte Castor que el govern espanyol ha decidit indemnitzar l'empresa promotora amb 1.350 milions, donant compliment a la clàusula de la concessió que li garantia el retorn del valor residual de la inversió en el moment de renunciar-hi, independentment que hagués actuat de manera negligent o dolosa. Una clàusula va recordar que el Consell de Ministres del passat 2012 va declarar lesiva i va recórrer al Tribunal Suprem, qui tot i reconèixer la seva validesa, deixava també la porta oberta al govern espanyol a exigir responsabilitats a Escal UGS. Malgrat tot, Soria donava per satisfactòria aquesta sortida perquè, segons ha insistit a repetir més d'una vegada en declaracions el ministre, suposarà un 52% menys de pagament per al sistema gasista respecte al cost que hauria tingut el projecte en funcionament, de 210, segons el ministre, a 120 milions d'euros anuals. Per al sector gasista i per als consumidors té un clar efecte favorable, insistia el ministre, les xifres ministerials que suposarien més de 3.000 milions d'euros al llarg de 30 anys a càrrec de la factura del gas en una operació per la qual Enagás ha venut els drets de cobrament a CaixaBank, Banc de Santander i Bankia, no concorden amb les calculades per la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia o l'Organització de Consumidors i Usuaris Espanyols, que situa el cost total del projecte en 4.731 milions d'euros, molt a prop dels 4.880 milions que l'empresa de Florentino Pérez pretenia obtenir en 25 anys de funcionament per a l'amortització de les instal·lacions i la seva operació.
Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja, del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Gaudeix de la gastronomia marinera amb els menús dels restaurants del Club de la Gastronomia i degusta la tapa blanca a la ruta del Tapamar. Amb 2,50 euros la tapa més la beguda. Jornades gastronòmiques del Peix de Llotja, del 10 al 26 d'octubre a l'Ametlla de Mar. Organitza l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara amb el nostre trajecte informatiu de la jornada d'avui dimecres, trajecte que també avui té parada a Santa Bàrbara, perquè l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Jaume Balmes del municipi Planer convoca assemblea general per en aquesta mateixa tarda. Es debatran, entre d'altres temes, els referits a l'estat de comptes de l'associació, el servei de menjador o el programa d'activitats per en aquest curs. Els dos últims cursos s'ha notat una davallada d'usuaris al servei de menjador. L'AMPA Planera continua invitant a participar a l'acte reivindicatiu també que celebren tots els dimecres en grocs. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Com és habitual, a principis i final de curs, els socis de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara són convocats en l'assemblea que en aquesta ocasió servirà per debatre, entre altres temes, el programa d'activitats per al present curs, els comptes de l'entitat referits al curs passat o el funcionament del servei de menjador. En una entrevista a la Plana Ràdio, la presidenta i la tresorera de l'AMPA Planera valoraven molt positivament, d'una banda, la celeritat amb la que s'ha pogut fer enguany la venda de llibres, ja que es van vendre el 95% del material en els dos dies que es destinaven per a aquesta activitat. En canvi, el servei de menjador ha patit una davallada d'usuaris més acusada els dos darrers cursos. Actualment, el número de nens i nenes que utilitzen el servei és d'entre 25 i 30, encara que, paradoxalment, el setembre, que habitualment sol ser un mes fluix, ha estat un dels millors, deia la tresorera Marta Forés, a qui escoltem.
La veritat és que de fa un parell de cursos que aquesta necessitat ha desaparegut. No tenim overbooking de xiquets, però tenim mitges de 25 a 30 xiquets diàriament. I pel que portem de curs, el setembre sols un mes fluix i este curs, la veritat, que ha sigut un dels millors setembres de fa anys.
La presidenta de l'associació, Bárbara Rodrigo, recordava que l'AMPA s'encarregarà també d'organitzar un seguit d'activitats extraescolars multimèdia i acollida, com per exemple anglès oral per als diferents nivells de preescolar, teatre, futbol sala o informàtica.
Bueno, les activitats, a part de l'acollida matinal, el de migdia, són les activitats extraescolars que, de multimèdia, que diem. A part, fem anglès oral, que és des de P3 fins a 6è, el fa una professora d'aquí de l'escola i es fa dins de l'escola. Fem teatre, també un taller de teatre, el fem en dimarts, i futbol sala també un dia, de 12 a 1, el fem un dia a la setmana. També se fa les activitats d'informàtica, que es fan a l'Smart Centre.
L'AMPA Planera també participa des del curs passat a l'anomenat Dimecres Grocs, després que la Junta de Personal Docent de les Terres de l'Ebre al setembre del 2012 fes una crida als professionals i centres del territori per a que cada dimecres continuessin mobilitzant-se i vestint samarretes de color groc en contra de les retallades en ensenyament i a favor d'una educació pública i de qualitat. Escoltem de nou Bárbara Rodrigo.
Sí, l'hem passat en assemblea, quasi bé a l'últim trimestre, es va aprovar de fer lo dels dimecres grocs i vam quedar que aquest curs continuaríem fent els dimecres grocs. En principi se continua fent tots els dimecres, o no. Avui els xiquets que es volen acollir pues, en aquesta protesta, pues van amb el jersei groc.
La presidenta de l'AMPA de l'escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara encoratjava a tots els pares i mares a participar a aquesta assemblea general, que recordem, s'ha convocat per aquesta mateixa tarda a partir de les 8:30 i a la sala polivalent del centre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I avui, a la recta final del nostre temps d'informació, hem volgut reservar espai també per a dos noms propis destacats de l'esport a les nostres comarques, com són el ciclista canareu Edu Prades i també el pilot de motonàutica ampostí Jordi Tomàs. Parlem primerament de ciclisme i ho fem perquè el ciclista Edu Prades ha signat per la propera temporada amb l'equip navarrès del Caja Rural Seguros RGA, equip de la categoria professional continental. Edu Prades, de 27 anys, tanca així el seu periple al ciclisme japonès, on ha militat un parell de mesos formant part del club Matrix PowerTag d'Osaka, club on milita també el seu germà Benjamí. La major part de la temporada, no obstant, Edu Prades l'havia competit amb l'equip portuguès OFM Quinta d'Alixa, un equip que, ofegat pels problemes econòmics, va donar la baixa a Edu Prades. En els dos mesos del seu periple japonès, Edu Prades ha tingut temps d'imposar-se a la prova de la 16a prova del Japó Pro Tour, concretament al Mina Mionuma Road Race, una prova que Edu Prades va aconseguir de guanyar, compartint podi amb el seu germà Benjamí, que ocupava la tercera posició. D'altra banda, cal dir que ara el corredor canareu retorna al ciclisme estatal per competir en un equip professional que enguany ha disputat com a invitat diverses proves de l'UCI World Tour, com ara la Volta a Espanya. Segons el mànager de l'equip navarrès, Juanma Hernández, Prades, Edu Prades té experiència i a les curses de nivell on ha estat sempre ha demostrat estar entre els millors. Un corredor que sempre ha destacat en categoria amateur i que ha guanyat les millors curses a la seva categoria, corredor que es mereix una oportunitat d'estar en un equip professional. I l'altre nom propi, com dèiem, és el de l'ampostí, Jordi Tomàs, que després de guanyar el campionat català en Jet F3 fa unes setmanes continua acumulant èxits en la seva trajectòria. El pilot ampostí va aconseguir a Los Alcázares, Múrcia, assegurar-se el campionat estatal, l'última prova del certamen, que també era la Copa del Rei en la categoria Jet F3 de dos temps. Tomàs també va aconseguir, com dèiem, la Copa del Rei en la categoria Runabout F1, on va competir amb una moto cedida pel Nautilux en Divisa, el seu nou equip per la propera temporada. El pilot ampostí es va mostrar molt content per ampliar el seu palmarès i explicava que en Jet F3, dos temps, va acabar primer en les dues mànigues disputades i tercer a la tercera màniga, mentre que a Runabout va aconseguir de guanyar en les tres mànigues disputades. Al llarg de la seva trajectòria, Jordi Tomàs suma ja 10 campionats estatals i un Open nacional. Ell mateix explica que des que l'any 99 guanyés el primer campionat d'Espanya i a partir ja del 2006 ha anat guanyant cada any, excepte l'any 2011, que no va poder per problemes físics. Els projectes de cara a l'any vinent passen, com dèiem, per competir amb l'equip, el Nautilux en Divisa, en el Campionat d'Espanya i també al Campionat Mundial, mentre que amb l'equip en JetZix Amposta cobrirà el Campionat Català en Jet.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Serà al migdia quan notarem aquesta refrescada general de les temperatures, ambient més de tardor. Baixaran més de 5 graus a moltes comarques i fins i tot en alguns sectors el descens pot ser més notable, entre 7, 8 o 9 graus. Temperatures que ja es quedaran les més altes, tocant els 24-25 graus, deixarem enrere els 30 o fins i tot ahir en algun sector de les Terres de l'Ebre es va superar aquesta xifra. Situació d'estabilitat, un vent del nord que no acabarà de desaparèixer del tot i que anirà fluixant, encara quedaria tramuntana a l'Empordà ben bé fins divendres, i això farà doncs, que al migdia les temperatures a poc tornin a remuntar. Això sí, amb aquest ambient de sol, amb ambient fresc a primera hora i a darrera hora del matí i amb algunes boires matinals.
Amb la previsió del temps, com és habitual diàriament, arribem ja a l'hora de tancar, posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimecres 22 d'octubre, temps d'actualitat que ha estat un dia més presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per la vostra confiança per escollir-nos. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.